La ruta informativa.
I comencem, naturalment, explicant-vos què passa al món. Ahir estàvem pendents de si els presidents Artur Mas i Mariano Rajoy s'havien de trobar, perquè tots dos parlaven al mateix fòrum d'empresari, tots dos ho feien al migdia, però no es van trobar, David Bassa, no es van trobar.
Ni es van trobar ni es van parlar, si més no cara a cara. Però sí que es van llançar missatges creuats. El president Mas ho va fer primer durant la sessió de control al Parlament, al matí, i després durant una entrevista al nou programa Puntcat de TV3.
I què li va dir Ariadna Oltra?
Doncs allà Mas va assegurar que el final del procés ha de ser allò que els britànics en diuen win-win, és a dir, que tothom hi guanyi.
Catalunya no pot pretendre que al final d'aquest procés apareixi com a vencedora de tot amb una Espanya derrotada. I Espanya no pot pretendre que això acabi d'una manera amb una Catalunya derrotada i una Espanya victoriosa.
I Rajoy què li va contestar?
Doncs, tot i que parlava d'empreses i de marques, va aprofitar que ho feia a Barcelona per fer una referència implícita, però clara, al procés, aquesta.
Abrir camino en el exterior, ganar tamaño e innovar, esto es lo que estamos haciendo juntos y nadie debería obstruir esta senda sin explicar por lo menos los costes de caminar en sentido contrario.
I Judit Perpinyà, el sector oficialista del PSC ha sortit a qüestionar la petició que hi feia en aquest programa l'exconseller del sector crític socialista, Joaquim Nadal.
Exacte, Nadal aquí demanava renovació a fons de la direcció amb un exemple. Demanava aprendre d'Esquerra Republicana, on Puigcercós va acceptar fer-se l'araquiri, diríem, marxar i no imposar un relleu continuista.
L'operació que va fer el Joan Puigcercós d'autodeglució per situar un independent de president del partit, fins al punt que el president d'Esquerra Republicana avui no se li passa factura pel passat.
Amb tot el carinyo, tempo Polònia, diguéssim, que ahir va fer un gag magnífic sobre en Quim Nadal.
Sí, sí, sí.
Li han respost dues veus oficials del PSC. Quines?
Mira, el primer secretari del PSC a Girona, Juli Fernández, li deia: si vols fer renovació interna, ja hi han vies establertes per fer-ho.
Quan hi hagi el congrés que pertoqui, es poden crear majories alternatives.
I segona resposta, candidat del PSC a les europees, Javi López, li deia: si demanes renovació, fixa't en mi.
Us parla, té 28 anys. Escollit en les primàries amb un cens electoral de 8.000 persones. Jo crec que això és força renovació.
David, i a l'esquerra del PSC ahir va tornar a haver una nova demostració d'unitat política i civil al voltant del dret a decidir en un acte organitzat per Nous Horitzons, la Fundació d'Iniciativa.
Així és, exacte, un acte que va plegar la direcció d'Iniciativa, els sindicats UGT i Comissions Obreres, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i la Taula d'Entitats pel Tercer Sector. I davant de tots ells, Joan Herrera va insistir que, més enllà d'eleccions plebiscitàries o qualsevol altre escenari, la prioritat ara i aquí és...
Va dir: consulta, sí o sí.
Amb unitat, la majoria del 80% és imbatible. I un 80% que reclama l'exercici del dret a decidir és una majoria que finalment serà escoltada.
I Judit, déu-n'hi-do quina condemna li ha caigut al fals capellà que va saltar la casa de Luis Bárcenas. I déu-n'hi-do que ràpid que ha anat aquest judici.
Sí, no? Sí, les dues coses.
Mira, uns tan lents i els altres tan ràpids.
Contrasta, oi? Mira, en aquest cas la condemna són 22 anys de presó per segrest, amenaces, tinença d'armes i lesions, perquè el fals capellà va amenaçar amb una pistola familiars de Bárcenas mentre els reclamava, ho recordareu, un llapis de memòria amb dades de la investigació judicial sobre l'extresorer del PP, que ja fa 5 anys que dura en aquest cas.
Bon dia, Àlex Bosch.
Bon dia, Mònica.
Avui tu i jo tenim molta feina, eh?
Moltíssima.
Vinga, a una setmana del 1 de maig el debat laboral s'escalfa. Amb el govern espanyol esgrimint recuperació, els sindicats aprofitaran per reclamar a l'executiu que aquesta millora es traslladi també als treballadors.
Doncs sí, el lema oficial de les mobilitzacions del 1 de maig que es va presentar ahir és: contra la pobresa laboral i social. És a dir, que la idea bàsica és reivindicar uns salaris dignes. Però mentre els sindicats exposaven els eixos d'aquesta jornada reivindicativa, la del 1 de maig, a Madrid, en un acte organitzat pel Club Internacional de la Premsa, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mònica de Oriol, feia unes declaracions que segur que no agraden als sindicats.
I que les comentarem amb ell. Què va dir de Oriol?
De Oriol va demanar, bàsicament, poder pagar sous per sota del salari mínim interprofessional.
Recordem quin és actualment el salari mínim, Àlex.
Doncs són exactament 645 euros i 30 cèntims.
I això a Mònica de Oriol li sembla un salari alt?
Li sembla massa alt per pagar aquells treballadors que no tenen cap mena de formació.
Tenemos un millón de personas así, que no tienen formación ninguna. Y un salario mínimo que te obliga a pagarles, aunque no valgan para nada, un dinero que no producen. Entonces, lo primero que tenemos es que a gente diferente, trato diferente. Tú no puedes homogeneizar un mercado que no es homogéneo.
Déu-n'hi-do. I qui és el Círculo de Empresarios?
Doncs és una associació empresarial nascuda el 1977 i entre les seves associades, és a dir, entre les empreses associades, hi ha empreses, les empreses més importants, de fet, que operen a l'estat espanyol des de bancs, constructores, operadores de telefonia mòbil, companyies elèctriques, marques de referència a la distribució alimentària, etc.
Veurem si en algun moment contesten els empresaris d'aquí. Preguntarem també als líders sindicals catalans, a Josep Maria Álvarez i a Joan Carles Gallego, què els semblen aquestes declaracions. Els tindrem poc després de les 8 del matí. També els preguntarem per la retallada de diners per fer polítiques actives d'ocupació que precisament serveixen per formar els aturats.
És una altra de les notícies que afegeix més llenya al foc a pocs dies del 1 de maig. La tisorada de les polítiques actives d'ocupació del govern espanyol afecta totes les comunitats autònomes, però Catalunya és qui proporcionalment pateix la retallada més dràstica. I d'això s'encaixava ahir el conseller d'Ocupació, Felip Puig.
Es castiga especialment, lamentablement, a Catalunya, que és avui el territori que més eficaçment està lluitant contra l'atur.
Ahir va haver un càsting laboral a la Roca, no?
Sí, de fet, moltes de les 1.500 persones que es van presentar a aquest càsting laboral per treballar al complex de la Roca, doncs van passar per aquests cursos de formació. Optaven a 300 places noves
d'ocupació en aquest complex. I si no saben idiomes, allà complicat, no?
Bàsicament, el més demandat era el xinès i el rus.
I encara més sobre el mercat laboral i condicions de treball, en aquest cas una comparativa feta per l'Eurobaròmetre.
S'han entrevistat 26.000 treballadors europeus per saber el seu grau de satisfacció i els resultats constaten que les condicions laborals agraden més al nord d'Europa que no pas al sud. A Grècia i a Espanya, per exemple, és on hi ha més treballadors que afirmen que no estan bé amb les seves condicions laborals i que han empitjorat molt des del 2009. De fet, a Espanya, gairebé la meitat dels treballadors diu que no està massa a gust a la seva feina i, en canvi, a Luxemburg o Dinamarca, pràcticament tots els treballadors estan contents amb la seva feina.
I si la gent té menys diners perquè les seves condicions laborals han empitjorat, és evident que això condiciona la seva manera de gastar-los, els diners.
Sí, doncs això és el que evidencia, de fet, l'informe Nielsen sobre els hàbits de consum dels espanyols. 8 de cada 10 compren només productes bàsics. Han retallat luxes i, a més, han traslladat l'oci a casa, és a dir, que van menjar a bars i restaurants i part del que s'hi estalvien s'ho gasten en petits luxes a casa. Per exemple, una bona cervesa, un bon vi, fins i tot gin tònics, que sembla banal, però és que el consum d'aquestes 3 begudes o aquestes 4 begudes no està patint gens la crisi.
Jo no sé si amb tot això, Àlex, a tu et dona la sensació que potser ens està costant allò de que ens hem, no?
Sí,
ens hem apretat molt el cinturó i ara ens costa una mica, no?
Saps què podries fer avui? Anar-te'n a voltar i intentar comprovar-ho. Podràs fer-ho, això?
Jo crec que sí que ho podem fer. I mira, la gent que ens està escoltant, no sé com ho viuen ells, però us està costant allò de dir, ostres, ara que em va una mica millor, consumisca una mica més, o no? No ho sé. Doncs si anem al carrer i ho preguntem.
Doncs quan tu vulguis, et desplaces i ens avises quan ho tinguis a punt. Com sempre, Pepa Ferrer, circulant amb la unitat mòbil, però no la podem desplaçar fins a Ucraïna, Domènec Sobirà, perquè avui realment Kiev ha passat a l'ofensiva.
Millor que no hi vagi la Pepa.
Millor que no hi vagi la Pepa allà.
Gràcies, Domènec.
I tenim companys, naturalment, d'informatius. Com estan les coses?
Doncs, finalment, efectivament, Kiev sembla que ha passat a l'ofensiva, una ofensiva a l'est del país, a Sloviansk, on hi ha un bastió dels prorussos. Ja hi ha un balanç de 5 rebels morts i el temor és una mica, doncs, això, que si s'identifica la violència, doncs hi hagi més morts, no? Fins ara era un degoteig, però 5 morts ja és una xifra una mica més significativa. La resposta de Rússia no s'ha fet esperar, han començat a moure tropes a la frontera i, d'altra banda, la via diplomàtica doncs està totalment bloquejada, no? El govern de Kiev segueix acusant Rússia d'estar al darrere de tota aquesta mobilització de prorussos i des de Washington, John Kerry, el secretari d'Estat, doncs ha donat suport a Kiev, ha fet créixer més la tensió encara a Moscou, dient també que Rússia és la responsable d'aquest alçament dels prorussos.
I l'altre front informatiu és el Pròxim Orient, que tu coneixes bé perquè en vas ser corresponsal allà. Ahir us explicàvem la reconciliació entre els partits palestins, el Fatah i Hamas, i avui ja tenim una primera conseqüència. Ens n'advertia ahir en Pere Vilanova, el catedràtic de Ciència Política, i ens deia, en Domènec i jo, això ja ho vam viure.
Sí,
efectivament, no s'ha fet esperar a Israel.
Ho hem viscut i segurament ho heu viscut molta altra gent perquè hi ha hagut diversos casos de
de reconciliació entre palestins i entre faccions palestines diferents, i la conseqüència que ha tingut a Israel moltes vegades ha sigut aquesta.
Trencades.
Israel ha trencat la negociació i això afecta els Estats Units, perquè era els Estats Units qui havia promogut precisament aquesta nova ronda negociadora. De totes maneres, la ronda negociadora s'havia de formalitzar els pròxims... s'havia d'acabar a finals d'aquest mes, però hi havia l'esperança que es reprengués. Ara ja queda del tot interrompuda.
I escolta, Domènec, tenim un informe que és un toc d'alerta i un aniversari que és un altre toc d'alerta. L'informe és sobre Europa i l'ha fet Transparència Internacional. Què diu l'informe?
És un informe que alerta del risc de corrupció que generen els lobbies, els grups de pressió, a les institucions europees. Segons l'ONG, hi ha una legislació molt sòlida a Brussel·les sobre aquest tema,
però no
el problema és que falla a l'hora d'aplicar-ho. La dada és especialment sensible, si tenim en compte també, hem parlat aquí, que segons l'Eurobaròmetre, el 70% dels europeus creuen que hi ha corrupció a la Unió Europea.
I l'aniversari és el de l'ensorrament de la fàbrica tèxtil de Bangladesh fa un any, on van morir 1.133 persones i 2.500 van quedar ferides. Quina és l'alerta en aquest cas?
Segur que tothom recorda això, perquè va ser d'aquelles informacions que generaven imatges molt, molt lamentables, molt tristes, però al final, una mica l'alerta d'això és que les multinacionals per qui treballaven aquells treballadors no han complert el que van dir, que indemnitzarien els treballadors, no ho han complert, val? I entre aquestes empreses hi ha el Corte Inglés, hi ha Mango i hi ha Zara, i potser l'única cosa positiva és que a força de protestes laborals els treballadors tenen ara un salari millor i algunes condicions laborals millors.
I Pepa Ferrer, abans no marxis al carrer, una informació que afecta els estudiants universitaris becats. Aquest curs han rebut 300 euros menys de mitjana que el curs passat. El Ministeri d'Educació diu que menys diners sí, però per més estudiants.
Això diuen, la beca s'ha reduït un 10%, però els alumnes becats han augmentat un 10,5%. Segons la secretària d'Estat d'Educació, Montserrat Gomendio, la reducció ha sigut lleu.
La quantia media en el àmbit universitari ha descendido levemente de 3.101 euros a 2.824 euros.
Destaca com a positiu que han augmentat els crèdits i la nota mitjana de 6,8 a 7,4 perquè els alumnes s'han hagut d'esforçar més davant d'uns requisits que eren més exigents.
I de cara a l'any que ve canvia alguna cosa?
Per als alumnes de Ciències i Tècnica, atenció, segons l'esborrany de beques que han presentat, hi ha una reducció del 50 al 40% dels crèdits que han de provar per no haver de retornar la beca.
I què passa a la Nacional 340, Pepa Ferrer, entre Cervelló i la població valenciana de Nules?
Doncs diuen que és una via que està molt atapeïda, molt plena, només està desdoblada en un tram que és molt xicotet, i el RAC ha demanat en un informe treure els camions de la via que passen per la P7 i així reduir accidents, contaminació i fins i tot costos econòmics. Per fer-ho, més demana que es bonifique també el peatge. Això, recordem que va passar l'any passat a l'N2 a Bàscara, a l'Alt Empordà, i què diu el govern? Doncs que aquesta via, la N340, és de titularitat del govern espanyol. La N2 també ho era.
Escolta, i una altra qüestió que s'està embolicant. L'advocat del jove barcelonista detingut per la policia a la final de la Copa del Rei presentarà querella als jutjats de València.
Sí, doncs mira, acusa els policies de detenció il·legal, lesions i atemptat contra la integritat moral, amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics.
Marta Romagosa, a veure,
què
em deies? 48 hores després de Sant Jordi, retoc a les llistes?
El primer, Segur que n'hi més, de retocs.
Sí? Retoc a les llistes dels més venuts. Sí. Retoquem-lo.
El gremi de llibreters va advertir ja que el balanç definitiu no el farem fins dilluns. Però com que ahir ja van rectificant la llista de no ficció només en aquesta, doncs...
Sí, a veure,
traslladem els oients,
No és en Kilian Jornet el que va vendre més?
No, aquest ha baixat fins a la quarta posició.
Què dius ara?
Sí, Queen amb Joan Roca passa a la primera posició.
Vaja.
Coses. I en castellà també hi ha canvis. Jo fui a EGB, passa per davant de La gran desmemòria de Pilar Urbano.
Mira, aquesta és una de les que em va sorprendre, malgrat la publicitat d'aquest llibre,
Ja veuràs com dilluns tornem a canviar de rànquing.
I escolta, repassem els detalls que tant t'apassionen del Festival de Cinema de Sitges.
¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó?
És el tràiler de Rec 4 Apocalipsis, de Jaume Balagueró, que inaugurarà el certamen a l'octubre. Es fa del 3 al 12. La protagonista torna a ser Manuela Velasco, fent de reportera, com les dues primeres, i aquesta edició del Festival de Sitges, que farà molta, molta, molta por, com sempre, la 47a, està dedicada al món dels somnis, a l'univers oníric.
A veure si et penses que només poden fer por algunes notícies.
Una pel·lícula.
Fa por les pel·lícules professionals, que en saben molt. Primera exposició a Barcelona de l'artista de Cadaqués, Antoni Pichot.
Sí,
Sí, aquest antic col·laborador de Dalí, que té ara 80 anys, exposa 26 pintures, algunes d'elles fetes amb pedres, a Can Framis, al Museu de la Fundació Vilacases del Poble Nou, a Barcelona. La memòria i el temps es podrà veure fins al 20 de juliol. Per cert, que diu Pichot que alguns dels quadres els va fer per indicació del mateix Dalí.
Gràcies, Marta. 7:45. I a 7:45 en punt, Carles Pasqual ens ha d'explicar que les seccions del Barça també són protagonistes
doncs
de tant
sí,
en tant, eh?
La del futbol sala, perquè jugarà la seva segona final de la UEFA Futsal Cup, serà demà contra el Dinamo de Moscou. Ahir van necessitar els penals per classificar-s'hi. I la del bàsquet, perquè avui sabran ja de forma definitiva si es juguen l'accés a la final de l'Eurolliga contra el Madrid o bé contra l'Olympiacos.
I escolta'm, aquesta matinada dos fets destacables, els play-offs de l'NBA i el retorn de Michael Phelps.
Comencem pel nadador nord-americà, sí, en plena forma, ha tornat a competir, la veritat que francament bé, 20 mesos després que ha estat fora de les piscines, ha acabat amb la cinquena millor marca de l'any al 100 Papallona, ha acabat el segon en la seva en aquesta final. I pel que fa al bàsquet, play-offs, Memphis ha guanyat Oklahoma la pròrroga, Marc Gasol ha fet 14 punts, dominen 2-1.
Heu d'anar en compte rebussant. Jo un dia estava animat i vaig a rebussar sense voler la Sílvia.
Home, no!
Què dius?
Quantes lletres té la paraula família? Les mateixes que confort. Casualitat? Volkswagen Touran amb 7 places i totalment equipat per 16.600 euros. Pla B5 inclòs.
Volkswagen. Das Auto.
L'altra ruta informativa.
Pot ser, Enric Lucena, que jo hagi sentit en Pere Tàpies arrebossant persones?
Sí, sí.
Pot ser que jo hagi sentit això?
Pot ser, pot ser que ho hagi sentit dos cops, perquè ahir va ser el primer, perquè van presentar un nou fitxatge...
En Pere Tàpies arrebossant cuiners.
Sí, sí, Pere Tàpies es va incorporar i va arrebossar cuiners al matí de Catalunya Ràdio, però també va arrebossar companys de Catalunya Ràdio.
Heu d'anar en compte rebussant. Jo un dia estava animat i vaig rebussar sense voler la Sílvia.
Home, no!
Què diu?
Es va posar com una mona, xucupapapa, una mona, xucupapapa, una mona, xucupapapa... Ai, quan rebosso la còpula!
Jo rebossava rojos,
també. I avui aquí tindrem al matí de Catalunya Ràdio rebussant.
Personatges il·lustres, no sé...
Rebussant-nos d'humor, d'humor.
Això sempre. Mariano Rajoy, Eduard Ponset o Xavier Trias. A més, connectarem amb Ràdio Madroño i Cristo Salou. Roger Coma farà un sí però no i tindrem el temps a la carta amb el Mauri i Lo Cartanyà, que, per cert, l'últim temps a la carta va ser abans de Setmana Santa i Lo Cartanyà no es va prendre gaire bé que en Mauri vingués sol i fora de l'horari habitual.
Estic aquí a casa amb pijama alegrement i quan sento la veueta del Mauri per la ràdio, hòstia, que m'ha caigut a terra lo bol de Kellogg's amb xurís, que em foto cada matí i dic, que hi fot aquest aquí, que hi fot aquest aquí, que em fots lo sal. M'heu d'avisar, no mos podeu separar,
no,
que som com el Simon i Garfunkel, com l'Andy Lohucas, collons, com l'H&M, que anem amb parelleta.
Sí, sí, molt, reia molt la Marta Romagosa. Això, tot això va passar per culpa teva, suposo,
això
no?
Això va passar
per culpa teva.
Perquè era Setmana Santa.
O sigui, tu vas deixar el Cartanyà a casa.
Sí, però després vaig dir, va, vine.
Tu t'agraden els esports de risc? Sí. Potser no t'agraden les pel·lícules de por, però els esports de risc, sí. Enric, ens veiem després, gràcies.
Bon dia.